Doncs mira, que sí, que ahir va haver eleccions, però ahir també va haver un partit de futbol al camp d'esports que va acabar com el Rosari de l'Aurora. Enllaço amb el que avui és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. I molts haurien de fer reflexió. Espectadors, però també entrenadors, que no estan a l'alçada ni del càrrec ni del que representen. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, dilluns 13 de maig del 2024, hores d'ara, 25 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat aquest cap de setmana a 29 graus de màxima a Lleida el divendres, 30 dissabte i 29 i mig ahir diumenge. Per tant, temperatures excepcionalment altes, o no tan excepcional, perquè ja estem al mes de maig. Ja et pots pensar que estem a l'estiu? Doncs no, no. Estem a la primavera encara. I ara ve una davallada de temperatures. Ens ho explicarà demà l'Armando Álvarez. Però abans fem una ullada al que ens espera per avui. Laura Vila.
Bona tarda. Avui el Pirineu està ennuvolat amb xàfecs que van ocasionalment acompanyats de tempesta i a la resta tenim intervals ennuvolats. Les temperatures es mantenen sense canvis significatius amb una màxima de 30 graus a Lleida i el vent és entre fluix i moderat del sud-est. Per demà esperem ser l'ennuvolat o cobert amb precipitacions generalitzades i tempestes ocasionals que seran localment persistents amb acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat en 12 hores a la Vall d'Aran i al Pirineu, però tendirà a la tarda a disminuir les precipitacions i a remetre la nuvolositat a la meitat sud i demà les temperatures màximes baixaran i marcaran 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Ràpidament explico, et poso sobre la taula les dades d'ahir, però de seguida les analitzem amb un politòleg.
COPE Lleida. Estàs informat.
Resultats a Lleida, doncs que Junts va guanyar a Lleida, a la demarcació de Lleida, amb 5 diputats. El PSC va quedar segon amb 4 i Esquerra baixa fins als 3. A més, tenen un Partit Popular, un Vox i un Aliança Catalana. Aquests són els diputats i diputades que sortiran de Lleida. A nivell de resultats finals, doncs ja saps, els 42 del PSC, 35 de Junts, 20 d'Esquerra, 15 del Partit Popular, 11 de Vox, 4 de la CUP, 6 dels Comuns i 2 d'Aliança Catalana. Per analitzar-ho, d'aquí un moment està amb nosaltres l'Albert Balada, que és politòleg. Abans, t'explico com a notícia econòmica que els preus percebuts pels agricultors i ramaders han tingut una evolució molt diferent en la darrera campanya agrària a Catalunya. Mentre que els primers amb prou feines han vist revaloritzats els seus preus en un 2,37%, en el cas dels ramaders freguen el 19%, al situar-se en concret en el 18,96%. Ja veus que quina diferència hi ha.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida.
Mira, n'hem parlat una mica per sobre a l'informatiu, però no m'ha aprofundit perquè, com ja t'he dit i com també ens ha acompanyat a les darreres eleccions, al post-eleccions, si vols, a l'endemà, està amb nosaltres avui l'Albert Balada, que és politòleg. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mira, al final nosaltres doncs ens dediquem a explicar-te resultats, possibles pactes o possibles històries, però un politòleg va més enllà. Primer de tot, Albert, la jornada electoral d'ahir es va saldar amb una participació de poc més del 57%. Els sondejos ja auguraven que anaven per aquí, però insisteixo que segueixen sent xifres baixes, tirant a bastant baixes, i la desafecció de la política segueix. Això sí que és invariable de les darreres eleccions.
A veure, aquí hauríem de fer una petita distinció. Si tu te'n vas als processos de les generals i als processos municipals, la participació és molt més alta,
sí,
sempre.
Sí.
Està entre el 60 i el 70%, en general o en particular a cada un dels llocs, no? Les eleccions autonòmiques sempre s'han mogut a la franja del 50-60 i moltes vegades més a prop de sota del 50, també. I només cal anar a veure moments importants com podien ser els dels estatuts, o sigui, el del 79 i el 2010, 2006, perdó, 2010 va ser el follon. La participació justeta, justeta, no? Això hi ha estudis que en parlen, no? És a dir, bueno, l'interès, o més que l'interès, què entén la gent que és important, que és bastant diferent, no? Les generals són importants, i les municipals també, i les autonòmiques, doncs, més, i és el que ha passat. Però, vull fer un incís, hi ha hagut un repunt de participació. A tota Catalunya ha augmentat un 7% respecte de les anteriors, i Lleida em sembla que estem sobre un 6% aproximadament, no? Mm. Per tant, aquí ha passat alguna cosa. Nosaltres, quan ens mirem aquests petits detalls, que, bueno, a nivell periodístic passen bastant per alt, a nivell fins i tot dels partits passen per alt, a nosaltres sempre ens està dient que hi ha un canvi, un petit canvi. No sabem com serà, perquè som politòlegs, però no futuròlegs, però el moment en què es tanquen col·legis i es diuen participació, l'augment és tant, vaticinem canvi. De fet, s'ha produït el canvi, eh?
Sí. O sigui,
hem passat d'una estructura de tres partits iguals a 33 vots cada un, o sigui, PSC, Junts, o com el nom que tingués,
sí,
i Esquerra Republicana, 33, i la resta de partits molt per darrere d'aquesta posició, diguem, no? O sigui, molt, molt minoritaris. Aquest augment de participació no ens ha sorprès, o sigui, no ens ha enganyat, per dir-ho d'alguna manera, perdó, ens ha portat a una, no un empat tècnic, perquè evidentment no hi ha un empat tècnic, però sí, a dues forces majoritàries,
sí,
és a dir, una que, diguem, estava en aquell bloc i n'ha guanyat uns dos o tres més i s'ha posat, ha sortit, diguem, d'aquella zona intermèdia, i una que ha sortit una mica més, tampoc amb molt més, eh? No, a veure, al PSC em restic referint, i són nou, sí, diputats més que té a Catalunya, tampoc és exagerat, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, la configuració del Parlament queda completament diferent, queda dues forces majoritàries a la banda alta, tres forces a la banda mitjana, que serien Esquerra Republicana, Vox i Partit Popular, que per mi és el que fa el creixement espectacular, perquè quadriplica el seu nombre de diputats, o sigui, passa de 3 a 15, aquesta és una exageració, jo no he sentit cap mitjà que em parles d'això, però aquest creixement és espectacular. No estic parlant en clau política, estic parlant en clau,
sí, 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 d'unes
masses electorals que es mouen, i amb el Partit Popular és espectacular. I després tota la resta estan per sota, amb una caiguda molt forta, molt forta, molt forta, de lo que jo em dic partits radicals d'esquerres. A més no els agrada que se'ls digui, però igual que ells diuen extrema dreta, aquí són, a mi m'agrada dir radicals de dretes i radicals d'esquerres. Tothom entendrà que m'estic referint a CUP i Comuns. O sigui, Comuns cau en menor mesura, en cauen dos, però la CUP en cauen bastants, n'hi cauen 5 diputats, no? Per sota d'aquests, però diguem, estaríem en aquest sector entre aquesta nova formació, que és, per mi continua sent una formació radical també, i que veu una mica de tot plegat. Vull dir, no, he sentit declaracions de Junts, no? Ens han pres i si no hagués entrat aquest partit, em refereixo a l'Aliança Catalana,
sí, 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 sí,
hauríem tingut, no sé què, en realitat, el partit radical acostuma a veure, és a dir, a ampliar la seva massa a partir de tothom. Per tant, no es focalitza sobre algun concret.
Val.
Per tant, aquests 118.000 vots que haurà tingut, que acabaran 120.000 segurament, doncs els veus a tot arreu, fins i tot els radicals d'esquerres. Vull dir que, per tant, apareix allà i està a la banda baixa.
Sí, sí.
Per tant, la configuració que queda no és aquella d'un Parlament exactament molt fragmentat. No m'he tornat boig, sí que està fragmentat, però, diguem, queda clar, dues forces majoritàries que, fixeu-vos, són les que han competit tradicionalment a Catalunya en el Parlament, socialistes, diguem el nom, socialistes i Convergència.
Sí, 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 sí,
no?
Per entendre'n, sí.
El que passa que hi ha hagut uns moviments interns importants en les dues forces. Els socialistes han perdut aquella vessant catalanista que van anodrir a Esquerra, i fins i tot hi havia una vessant democristiana que no sap ben bé on ha anat a parar. que l'han tornat una mica a recuperar amb aquestes aliances que fan amb els antics democristians d'Unió, però que tampoc són d'Unió. Convergència ha perdut aquella aliança que tenia amb Unió, que li feia aconseguir 60-70 diputats. Per tant, hi ha aquesta... Fixeu-vos, estic parlant d'Unió pels dos partits, eh?
Sí.
Estan diluïts en algun lloc.
Bueno, Albert, el votant d'Unió, hores d'ara, segueix sense tenir un partit referent.
Jo crec... No, exacte, no té un partit referent perquè ha deixat d'existir com a tal i avancem, bueno, està molt dependent del PSC, vull dir, per tant, fins i tot els colors són els mateixos, vull dir, no hi ha tanta diferència, no? Per tant, comença a vislumbrar algunes possibilitats. Suposo que per això el creixement important del Partit Popular... Ai, no hem parlat de Vox, que queda exactament com
igual,
estava. Això vol
11,
dir,
sí.
Vol dir que té una massa electoral fixa. O sigui, a Vox no l'han de perdre de vista perquè manté els diputats i és interessant, eh? No dic que sigui important, però dic molt interessant que aconsegueixi mantenir els diputats.
Clar,
tens raó, els democristians, perdona aquest talli, el votant democristià, que és d'un espectre molt ample, eh? El concepte de vot democristià, jo m'imagino sempre Itàlia, no? El votant democristià realment votava a Itàlia els democristians italians o votava també els socialistes italians? O sigui, estava sempre fluctuant entre uns i els altres, no? I, de fet, quan va caure el sistema de partits italià, perquè la gent que ens escolta ens entengui, quan va entrar el Berlusconi, que és quan abans havia caigut el sistema de partits, es van quedar orfes, també. No van saber cap on anar. Hi va haver un moment de disbaixa. Bueno, què us vull intentar dir? M'enrotllo molt, eh? Perdoneu, però és una mica de...
No, Albert, es nota que t'agrada això.
La idea quina és? La idea és que recuperem la manera tradicional que ha tingut el Parlament de Catalunya gairebé sempre.
De totes maneres, Albert, tenim dos forces, com bé deies, ara destacades per nombre de seients, el PSC amb 42 i Junts amb 35, que la suma d'aquests dos faria una majoria absoluta bastant holgada per poder governar, de 77, recordem que a partir de 68 tenim la majoria absoluta al Parlament, però no sembla que PSC i Junts es puguin acabar entenent de cap manera, almenys pel que s'ha anat dient a la campanya electoral.
Bueno, lo de les campanyes electorals, perdoneu que com a politòleg jo sempre les defineixo com un teatre. Hi ha uns escenaris, a més hi ha uns escenaris físics, que poden ser l'escenari del míting o l'escenari del plató de televisió o de ràdio, no? Llavors, allà es diuen coses. Bueno, no, com que nosaltres no som un model anglosaxó, no tenen cap obligació de complir allò que han dit. Per tant, ells es queden tranquils perquè la poden dir grossa. És una campanya que ha sigut molt fluixa. Jo no sé la imatge que en teniu els periodistes.
Sí, totalment.
Però ha sigut d'un molt baix perfil. El perfil ha sigut baixíssim. Sí que hi ha hagut, doncs, això, aquest de jo amb tu no pacto, jo no sé què, hem de refer ponts, hem de no sé què. O sigui, doncs, vaig dient, apuntant per on anaven una mica els tirs, els tirs, no? Però, en realitat, el que hagi de passar només ho saben ells.
Yeah.
Per què? Perquè jo crec que bueno, ja porten gairebé 24 hores pactant. No vull, no han d'esperar.
Ja.
Ahir ja estàvem negociant. Llavors, clar, aquí hi ha una cosa que va més enllà, en aquest cas, de la ciència política. Vull dir, simplement de política pura i dura, no? Estaríem parlant, vosaltres em pregunteu pactes.
Albert, jo et pregunto per dos camins concrets.
Ah,
un,
sí.
Un, el tripartit, diguéssim aquell PSC, Esquerra i Comuns, que per l'últim segon, perquè el PSC fluctuava entre 41 i 42, ara donaria exactament 68, i l'altre, l'independentista d'aquests darrers anys, que aquest ja no dona, que seria un Junts Esquerra CUP, que aquest hores d'ara no dona, després de molts anys.
O sigui, tu me planteges tres escenaris. A veure, els tres poden ser viables, però jo et faig un altre plantejament.
A veure.
És possible que el guanyador amb escons i diputats pugui formar govern en solitari? Fixa-t'hi que a Madrid passa exactament això.
Sí, sí.
Per tant, no us estranyi tant. O sigui, és pràcticament un calc. El Parlament de Catalunya del Parlament de Madrid... cal que, a veure, no exactament ni literalment, però perquè ens entenguem, no? amb una diferència, diguem, a Madrid resulta que el segon partit és més gran que el partit que està governant, no? Però en aquest cas tindria una lògica, el que passa que, clar, no tenim llei electoral, funcionem per la LOREC no en parla d'això, o sigui, hi ha d'haver una primera votació on hi ha d'haver majoria absoluta i tot aquest tema, i això ens enganya. O sigui, avui tothom està parlant de quins pactes pot fer el PSC. Igual, és la força guanyadora,
tu,
no?
Tu, Albert, dius que igual no li fa falta.
És que igual, és el que us estic plantejant jo. Com, no ho sé, perquè no sé com, en qui està parlant, com està parlant, ni quins acords té a previ o a posteriori. Però la meva pregunta és, podria governar? Jo crec que sí que podria governar en solitari perfectament, precisament per el que tu estàs dient. Perquè hi ha possibilitat d'acords, de diferents tipus d'acords, encara n'hi ha un de més bèstia, que no l'has dit, però també pot tindre els pots de PP i Vox.
Sí.
Que no és Madrid, eh? Vull dir, o sigui, ja sé, ja estic fent política ficció, però vull dir, governar sol amb els acords puntuals a cada moment de legislatura en funció d'uns o altres. O sigui, és un moment idoni per fer govern sol. Clar, no hi estem acostumats, eh? Amb governs minoritaris no hi estem acostumats. Bueno, el darrer govern minoritari era el d'Esquerra Republicana, però fixa't, també era molt minoritari.
Sí, sí.
Perquè les altres forces el superaven en molt. Llavors era inestable. Aquí, al passar de 30 a 40, o sigui, passar de 33 a 42, això li dona un respir. Són gairebé 10 diputats que li dona un respir i són 7 diputats per sobre de la segona força, sí, que també sí. Li dona un cert respir. Bueno, jo crec que poden anar més per aquí els trets que altra cosa. Segurament, si Junts, en lloc de treure'n 35, en treu 41, estaríem parlant d'una altra cosa.
Clar, totalment.
Però hi ha una distància de 7.
Bé, això haurem d'estar atents els propers dies i si no ens veurem abocats una altra vegada a eleccions, una altra vegada, ja apunten dates de final d'octubre o novembre, espero que no, la veritat, però aquest altre escenari també és factible. De totes maneres, mira, estarem a la White i tornarem a parlar amb l'Albert Balada, que és politòleg, que ens acompanya sempre que hem de fer aquest anàlisi polític. Albert, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer, per la meva part.
Cope Lleida. Arriba el moment en el que rebem els consells legals. Ho fem des de Q2 Consultors. Ja saps que els trobes a internet, www.q2consultors.com, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57, i que tenen un telèfon de contacte per fer aquest primer contacte de manera fàcil i ràpida. 973-28-28-18. Mira que és fàcil, eh? 973-28-28-18. Ens acompanya, com sempre, el Josep Lluís Gómez, advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Doncs escolta, anem a parlar altra vegada d'una sentència que ens arriba des d'Europa. Jo, quan em parles d'aquestes sentències, és quan dius, home, potser sí, que pertanyem a Europa i que tot això s'acaba dirigint des d'Europa, perquè de veritat que hi ha èpoques de la vida que no ho sembla, això. Però sí que ha arribat una nova sentència pel tema de les, bueno, de la llei de les segones oportunitats, de la segona oportunitat, que això ho hem explicat més d'una vegada i suposo que ho tornarem a explicar, és una manera de procedir que no existia fa molts anys, sinó que això es va crear, jo crec, recentment, els darrers anys.
2015 va aparèixer.
Ah, imagina't, 2015. I això, a grans trets, Josep Lluís Gómez el que fa és que si una persona, doncs, a causa de, jo què sé, males decisions o el que sigui, ho perd tot, o es carreguen molts deutes, doncs hi hagi una manera legal de tenir una segona oportunitat, que és perdonar segons quins deutes, no?
Correcte. Com tu bé deies, pues, moltes novetats avui en dia ens venen de la mà d'Europa. I aquesta sentència, que estem parlant d'una sentència del mes d'abril, del mes passat, és força, força important, perquè penseu que el tema de les segones oportunitats és una qüestió bastant, bastant freqüent. Només tenim que mirar les estadístiques, la quantitat de concursos que de persona física que hi ha, que és molt, molt abundant, i la gent, poc en poc, però ara amb força, pues la gent ha optat per aquesta via per alliberar-se de deutes. El tema és que, tot i que això apareix al a l'any 2015. A la tardor de l'any 2022, el panorama de les condicions va canviar. Aleshores, va haver alguns canvis, que n'han parlat, alguns canvis força positius i alguns canvis no tan positius. Va desaparèixer que hi ha una fase prèvia notarial, que tenia un cost, ara els plaços s'han escurçat molt i molt, les despeses també, els competents són els jutges del mercantils, que són infinitament més àgils que no pas els jutges de primera instància, els concursos que no tenen massa, aquells que no tenen res o que no hi ha qüestions que es tinguin que liquidar, doncs són rapidíssims, però quan dic rapidíssims estic parlant de 3-4 mesos, val? També no hi ha cap dubte de que podria salvar la meva vivenda amb unes determinades condicions. Hi ha una sèrie de circumstàncies sobrevingudes molt favorables, però també n'hi ha uns altres que són diferents. I sobretot això ve referent als deutes públics. Quan jo tinc deutes, imaginem, amb Hisenda, amb Seguretat Social, això pot fer que determinada naturalesa de deutes, no tots, m'impedeixen accedir a la segona oportunitat, radicalment, no per aquest deute, sinó en global. Uh-huh. I que per aquells que sí que em permeten accedir-hi, hi hagi uns topalls d'uns màxims, és a dir, no puc lliberar, perquè ens entenguem, més de 10.000 euros en qualsevol cas. Clar, si jo tinc un deute de 200.000 euros, o sigui, amb un banc, el puc alliberar, però si tinc un deute amb l'administració pública, resulta que només alliberaré...
No t'arregle gaire. No,
a veure, també és veritat que el ventall de conceptes que no es poden alliberar s'ha augmentat, perquè abans hi havia aliments respecte dels fills i ara hi ha altres deutes com per accidents laborals, per temes penals, però potser la més llamativa ha sigut les administracions públiques amb aquest important privilegi. I això hi havia determinades persones, estic parlant de tribunals, de d'audiències, que pensaven que aquí el legislador espanyol s'havia extralimitat. És a dir, s'havia passat de frenada, per d'alguna manera, i ho van portar a Europa, sobretot perquè l'any 2019 va haver una sentència del Tribunal Suprem que li va dir a les administracions públiques que tots érem iguals. És a dir, teníem ja un precedent de dir, ostres, però si l'any 2019 érem tots iguals, ara per què tornem a ser tots desiguals? És a dir, per què introduïm amb aquestes excepcions quan semblava que Europa ficava unes condicions, unes circumstàncies que no podíem superar. I el que diu el Tribunal de Justícia Europea és de que no hi ha un número clausus, no hi ha un límit de circumstàncies, sinó que cada país pot ser autònom. De fet, n'hi ha algun altre tipus, Portugal, que també té una política semblant a la nostra, en què en aquesta llista se podia incrementar. Amb el requisit de que aquesta excepció estigués degudament justificada. Clar, els que són favorables amb aquestes excepcions em poden respondre perfectament de dir, escolti, miri, si no es cobren impostos, no es poden construir escoles, carreteres, hospitals, pagar funcionaris, i tenen la seva part de raó. Però aleshores potser portem la normativa de la segona oportunitat a l'absurd de que és molt difícil. I el que diu el TJU és que sí, que això és possible, que tot i que potser l'estat espanyol no hagi justificat degudament, bueno, pues...
Que tenen certa llibertat els països encara per fer-ho a la seva mida.
Correcte. I uns han fet la mida més curta, i nosaltres, com en el nostre cas, l'han fet més llarga i els marges són... això no treu, o sigui, per tant, aquesta limitació del topall des de 2.000 euros és perfectament vàlida. I ara ens queda una altra qüestió per resoldre. La llei parla d'Hisenda i Seguretat Social, però... i un ajuntament.
Ah, clar.
Però i la Generalitat Catalana, l'administració tributària catalana? Representa que, segons pensen, per exemple, l'Audiència Provincial de Madrid, que no és una audiència petita, també quedarien, per analogia, compresos aquests deutes, és a dir, tots serien iguals, mentre que hi ha altres audiències, i estic parlant de Lleida en concret, pensen que no. La lliberació dels 10.000 euros solament valdria per Hisenda Social, però no per la resta. És a dir, què vol dir? Que tindrem un altre programa un altre dia que potser parlarem d'això. En tot cas...
A ciutadà, Josep Lluís, és allò... si pogués triar on vull que em jutgin, potser tindria millors condicions que d'altres.
Sí, però no pots triar on
vols. No, ja ho sé que no pots triar, per això t'ho dic, per això no és normal.
Bueno, jo diria que en certa manera sí, és normal, potser no és... perquè, gràcies a Déu, els jutges són autònoms. i cada un té el seu parer i està motivada la sentència de denúncia per homicidi de Lleida, la gent jo està motivada i a més vull dir, confirmo una sentència per primera instància, vull dir, no és que diguem cap mena de disbarat, no està prou ben raonada. En tot cas, la cosa està allí i jo el que tinc que dir que a pesar d'aquestes restriccions, d'aquests límits, segueixo animant a la gent que tingui problemes, que tingui embargaments, que tingui això, que estudien el tema de la segona oportunitat, perquè realment sempre dic que és certa aquesta llei, que és positiva i cal veure si ens encaixa o no s'encaixa. No vol dir que aquests topalls més baixos la invaliden completament, sinó que s'ha d'estudiar.
Clar, però s'ha d'estudiar cada cas. Per tant, qui tu pot estudiar? Doncs acudes consultors, 973-28-28-18. Ho dic perquè això no és... mira, em compro una casa i al cap de 3 mesos no la puc pagar. Ah, doncs ja està, ja entro a la segona oportunitat. Bueno, s'haurà d'estudiar cada cas, igual sí, igual no, depenent de les dades, dels ingressos, de les propietats, etcètera, etcètera. Per tant, com que cada cas és diferent, cada cas és un món, necessiteu atenció personalitzada i això t'ho donen a Q2 Consultors. Eh? Es trobes a internet, q2consultors.com, estan a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57 i després doncs aquest telèfon que et dic que et fan que pots fer aquesta primera consulta, t'atendran de manera totalment personalitzada, 973-28-28-18, 973-28-28-18. És curiós perquè això de la segona oportunitat, Josep Lluís, en parlem, com bé deies, des del 2015, fa 9 anys. Sí, sí. Els primers anys va costar molt de que fos una mesura popular. De fet, no se sabia. I jo crec que potser es va popularitzar arran de la pandèmia i de que va haver sectors doncs, que amb els tancaments van tenir pèrdues molt, molt, molt grans o persones. I arrel d'allò hem començat a parlar, però o sigui, té 9 anys, aviat farà 10 anys, i és relativament encara desconeguda aquest procés?
Jo crec que cada vegada més coneguda. Jo crec que al principi hi havia una mica d'escepticisme, allò que diem nosaltres de que no hi ha duros a quatre pessetes.
Sí, sí, correcte.
Vale? Costava de creure. Ojo, també cal dir compte que quan va aparèixer la llei...
era diferent, no?
Era
més restrictiva.
Era molt més restrictiva, després va vindre una... Diguem-ne que ha tingut diferents moments. Un moment de restricció, un moment d'amplitud, i ara tornem amb un altre sentit, amb un altre tipus de restricció.
Ja veieu que estan vives les lleis, que les coses van canviant. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia, Ricard.
Copelleira. És la frase, és la frase, tot i que l'espai el vam batejar com... anava a dir les notícies del reir-se, no, això ens el van batejar, però és el algú ha fet... amb el Joel Carnicer tots els dilluns per posar somriures a les cares de la gent. Per què? Doncs perquè parlem de coses que a primera vista pots dir no, això no pot ser. Doncs sí, pot ser perquè com a mínim algú ho ha fet. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! All right!
Vinga, la frase...
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
A veure, aquesta frase no ha de tenir o connotacions negatives.
No,
positives,
exacte, com de la emoció. ¿Cómo
pudiste hacerme a mí?
Bueno. Hacerme esto a mí? Esta maravilla. ¿Cómo pudiste hacerme esta maravilla, Ricard?
Bueno, va, que comencem setmana i hem de...
Venga,
anem a conèixer persones. I com que som tímids, ens costa. Ens costa. I, bueno, pots... Clar, aquest primer pas d'acostar-te amb una persona per entablar la primera conversa, hi ha persones que no, que tenen poca vergonya, per entendre'ns, i ho saben fer. Però n'hi ha que costa.
Sí, correcte.
I aquí nosaltres cada dilluns et donem una manera, més o menys acertada, però...
Exacte,
una manera. Com per exemple?
Pues mira, per exemple que els cocodrils no poden treure la llengua.
Ah, vale, perfecte, és un gran tema.
Vale?
Sí, sí.
Tu li pots dir, tu sabies que els cocodrils no poden treure la llengua degut a que la llengua la tenen unida al paladar?
I llavors... A veure què em diràs, perquè... A veure què em diràs.
No, i llavors...
Sí, llavors dius... Què
llavors
dius? La meva funciona perfectament.
I te dirà, no...
No sóc un cocodril.
Però te diré, tu vols saber qui no és un cocodril?
Jo no sé això, a la primera conversa.
Bueno, a vegades ha de ser una mica... Han d'anar directes i si vols és que dir? No, és que no, ja està.
Bueno.
És com les parelles aquestes ja passats els 30 anys que es coneixen, no? I, sí. I diuen, pues mira, fa una setmana que estem junts, però hem anat a viure junts per provar-ho.
En manera no es va a provar, es va a fer-ho i que surti bé. No, anem a provar a veure què passa.
Bueno, Ricard,
no sortirà bé així.
Ricard...
No, ja ho saps que no.
Ja, bueno, sempre s'ha de tenir...
Anem a provar, què és això d'anem a provar? No, anem a provar, si ho fas bé.
Ja, bueno, pues bueno. És l'eufemisme, perquè la gent ni té por.
Ja, coses. Bueno, escolta, va, que en ràdio passen coses.
Sí.
Sí. Sí. Tu imagina't parlar de dislèxia i que sempre parlis perfectament i el moment que parles d'un foro de dislèxia o d'un especialista en dislèxia
sí.
Comenci a no sortir-te les paraules.
Ai.
Y hoy para hablar de la dislexia tenemos con nosotros a uno sin duda de los mejores especialistas, el doctor Paulino Castel, psiquiatra y psicólogo infantil del Centro de Neurología de un Neurología del Centro de Neurología de un Neurología y psicología pediátrica de Barcelona.
Claro, el uy.
Uy.
Uy, no sé exactamente lo que he dicho.
M'agrada molt lo de Neurohill, perquè podria ser una botiga informàtica de barri.
Neurohill de un neurologe hoy día del centro de Neil del centro de Neurohill de un neurologe hoy día del
uy,
centro de
neurogeología, sembla que digui al final.
Uy, uy, y psicología sí, pediátrica uy. De Barcelona.
Barcelona.
Ja se'n riu perquè clar, estàs parlant de dislexia.
És que Neurohill m'agrada molt, eh.
A veure. Què és després de les senyals horàries a la ràdio es diu l'hora.
Sí.
No? Pi, pi, pi. Sí. Són... Ja has de saber quina hora és.
Correcte.
Et pots equivocar? Sí, et pots equivocar. És difícil, equivocar-se, però et pots equivocar.
Sí.
Ara, què passa si t'equivoques amb el locutor principal al costat o el teu jefe, per exemple? Es passen aquestes coses. A més,
incòmodo.
Això és en directe.
Són les 7 i un minuto. 6 i un minuto en Canàries.
Son las 5 de la tarde.
Perdón, 5 y minuto.
Son las 5 de la tarde.
Perdón, 5 y minuto.
Perdón.
No, son las 5.
Que no, que son las 5.
Pero, a ver, o sigui, ell diu, son las 7 y un minuto, las 6 en Canarias y otras. Son las 5. Pero ¿en qué quedamos?
¿Las 5 de qué?
¿En qué quedamos?
Son las 7 y un minuto. 6 y un minuto en Canarias.
Son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde.
Segundo toro de la tarde.
Son las 5, acaba el informativo y ya no hace falta que vuelvas.
Son las 7, son las 6, son las 5.
En fi.
Ho diu com molt enfadat, eh?
Clar, de totes maneres, també et diré que el primer, quan diu la primera hora, dubte, i jo crec que allí ja està veient que no està dient el que ha de dir. Diu, bueno, mira, jo tiro pa'lante i dic una hora menys en Canàries i queda bé. Igual la gent no se n'adona que són les 5 en lloc de les 7. És igual. Bueno. Va, explica'm de les teves notícies.
Mira, tinc una notícia que necessitem saber, i és una notícia que surt al diari Segre i diu que
segur
Lleida...
Segur que la necessitem saber?
Sí, perquè diu que Lleida és... Sí. Abans que acabi... Sí, perquè t'explico. A Lleida tenim un problema molt gran de
tenim
que...
Tenim
un problema molt gran de que sempre volem ser ciutat important. I jo crec que lo bonic de Lleida és que som una ciutat acollidora, una ciutat petita, de gent treballadora, no som una ciutat que li pot, no? Que li pot riure les gràcies. Que li pots parlar de tu a tu a Barcelona, Madrid i grans ciutats, no?
Bé.
Però ja a Lleida tenim una mica la hi ha gent que vol de dir no, nosaltres som una de les grans ciutats importants del país, no? Bueno, pues, a lo millor sí, perquè diu que Lleida és la 8ª ciutat en el rànquing europeu de presència de restes de cocaïna a les aigües residuals.
És que no som... Mai sortim a dalt dels llistats per rebo.
No,
de tota Europa.
De tota Europa. Hem de pensar que a Europa hi ha ciutats tan importants com Londres, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Berlín... jo què sé, què et podria dir més? París, Roma, les que vulguis. Pues Lleida és la 8ª ciutat al rànquing europeu de presència de restes de cocaïna.
O sigui, aquí sí que parlem de tu a tu.
Aquí sí, aquí ens sentem a la mateixa taula.
A Londres, però què m'estàs dient, Londres? Aprèn de Lleida.
Aquí ens sentem a la mateixa taula que els cocainòmans de Londres.
Però com pot ser? Que no és molt cara aquesta droga.
Bueno,
pregunto, que jo no tinc ni idea.
No,
bueno, totes les drogues són cares.
Tot i que t'he de dir que no som bellesí, que Lleida és veritat que com a ciutat com a, que té pasta, hi ha pasta. Perquè si et fixes, pues, pues, potser la gent sí que viu molt bé i tal, no? I deu haver diners per cocaïna, no sé, suposo que sí. Llavors, és la ciutat... És la... Llavors, quan...
A veure.
De tot això, llavors, anem a pensar una cosa. L'estadística ens diu que ha d'haver molta gent que consumeix cocaïna.
Home, sí, 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 claríssimament.
Però clar, si a tothom que li preguntes...
Et tothom diu, et diu que no.
Et diu que no. Algú, algú està mentint.
Sí, sí,
no?
Això està clar.
Diu que, en el cas del cànnabis, Lleida i Tarragona ocupen la 19a i la 20a posició de tota Europa. Vale? Hi ha poques restes d'amfetamina. No hi ha, a Lleida no, és, no hi ha la metamfetamina. Val. No, aquí la gent no, no tal. I, i es veu que Lleida li agrada molt el MDMA.
Li agrada molt.
Lleida, m'agrades.
bueno, és que si no ens en riem, què farem?
Llavors, però en termes de cocaïna som els vuitens.
Bueno, bueno.
Vale? Llavors, la ketamina, que és allò dels cavalls...
Barcelona... Com allò dels cavalls?
Sí, no és com una droga dels cavalls.
Jo què sé, sí, no, m'ho dius com si jo aquí... Jo
no,
què sé.
La ketamina és allò dels cavalls i té presa, i Barcelona lidera el rànquing.
També, eh?
Sí, però Lleida està per allí també.
Però un moment, és la droga dels cavalls i se la, i se la prenen ells, no els cavalls.
Sí, bueno, sí, jo crec que la ketamina és també, bueno, és probablement com el cavall, no?
Som
no, no
uns experts aquí, ja
sí,
ho veig.
Sí, exacte. Sí, sí. Però el cas
saps
que...
aquell capítol de Plats Bruts? Que li canvien la bossa al David i està plena de droga.
Sí, el del gimnàs.
I
sí.
La proven i li diu, què, és droga, li diu el López. I l'altre fa, pues no sé, quin gust té la droga? Clar. Pues no sé, gust de droga? Diu, pues no sé, no l'hem provat mai. Pues, semblem nosaltres, parlant de droga sí, sense tenir-ne ni idea.
Però aquí hem semblat professionals, que
sí,
és
sí,
important.
Sí, sí, hem semblat bé. Jo, sobretot quan has dit això de la metamfetamina i l'altra, que jo no sabria tornar a dir, doncs sí, sí.
La ketamina, bueno, pues jo sé.
Bueno, vale. Pues a veure si menys droga i més, jo què sé, invents...
Bueno, no, ara que ve el Nadal, pues ja que ho tenim aquí, pues... Que digo yo,
què?
Que és una idea que m'acaba...
Ara que ve el Nadal, què?
No, al sopar de la, al sopar de la ràdio, doncs pues podríem...
El sopar de la ràdio, què?
Bueno, podríem... Lleida? No. I llavors, entre que te porten els entremesos i te porten el tal, doncs que et portin una mica, una no, mica de ketamina...
Que no tenim edat,
alguna...
ja.
Bueno, bueno.
No tenim edat.
Bueno, no ho sé.
Va, què com més?
Vinga.
Mare de Déu, quin rànquing.
El cas és que m'he sentit bastant... O sigui, he vist... moltes parelles i moltes... jo, ara, en la notícia que et diré, que se senten molt identificades amb les granotes, ¿vale? Perquè diu que les granotes femelles...
La setmana passada ja vam parlar d'una notícia de d'un petó amb una granota.
Tens raó, però aquesta és diferent.
Que aquella no es va convertir.
Aquella no, però les granotes femelles es fan les mortes per evitar tenir sexe no desitjat. Vale? Llavors... Jo he vist que no hi ha molta diferència entre les granotes i les meves nòvies. Vale?
Ah, t'ha passat a tu això?
Sí, bueno, no ho sé.
Estàs despierta? No. No molestes.
Que, ¿tienes pulso?
So, pues, se t'ha fet la morta?
Es veu...
O la dormida?
Bueno.
La morta no, la dormida.
Bueno, pot ser de dir una mica de tot.
Mare.
Respira, no
sé. Quina joventut. Però què és això?
La vida és així, la vida és així. Diu que anteriorment diu que s'havia observat aquest comportament en altres espècies, una acció que sempre estava vinculada a mirar de no ser detectat per un depredador. O sigui, abans era la idea, els animals es feien els morts per dir, pues, un depredador i diu...
Passa de largo que no hi ha nada que
ve. Exacte, estem morts, ja no? Doncs pues ara ho fan per la...
Pel
sexe no desitjat. M'agrada moltíssim que és el que diem sempre, i sempre que hi ha aquestes notícies m'encanta dir el mateix.
Algú ho ha fet.
A la part... No, a part que algú ho ha fet, tenim grandíssims cervells treballant en coses que podrien estar...
Pues, vale, la... pels estudis, ho dius així.
Podríem estar amb la cura del càncer...
I no, és que hi havia dos o tres equips observant aquests comportaments.
Exacte, no? I són gent que ha estudiat molt, molt fortament, sí, que són investigadors prestigiosos i diuen... Què fem? Trobem una malaltia, trobem la cura d'una malaltia d'aquestes estranyes que afecta una de cada 10.000 persones? O descobrim si les granotes van les mortes o no per no tenir sexe?
Bueno, ens en riem, però de veritat que potser sí que anéssim tots a una, curem primer les grans malalties
no?
I després doncs, ja ens dediquem a les granotes a veure què fan.
Exacte. Una vegada ja tenim de dir, mira, què...
Més que res perquè no ens afecta gaire el dia a dia,
a veure,
si la granota es fa la morta o no.
Exacte. Tenim, Espanya es veu que és el país de la triple C. Per les morts. Carretera, cotxe, càncer. ¿Vale?
Ah.
O sigui, les morts més majoritàries...
Bueno,
això.
Carretera, cotxe...
Ah, no, pues, no. carretera cor, càncer, perdó. Ah. I digo jo...
Pues curem les tres Cs.
I digo jo, per què no anem a curar les tres Cs?
I després ja anem a la G.
I anem a les granotes.
A les granotes.
I anem a les granotes aquestes per saber si volen tenir sexe o no amb altres claro. Gripaus o coses
Madre
així, no?
Déu. Bueno, va, perfecte per arribar a la una. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos aquí en Barcelona en el día después de las elecciones autonómicas. Te hablo ahora mismo desde el centro de la ciudad condal, una ciudad en plena ebullición a esta hora del mediodía. Lo primero es esa última hora que hemos conocido hace apenas unos minutos. Pere Aragonès, el presidente en funciones de la Generalitat, acaba de anunciar que deja la primera línea política y no recogerá su acta de diputado. Aragonès, última pieza que se cae del complicadísimo puzzle que han dejado resultados electorales aquí en Cataluña. Ha ganado, ya lo sabes con claridad, además el PSC, pero se verá obligado a pactar con el independentismo, en concreto con Esquerra, que se ha quedado como tercera fuerza política y donde ahora mismo están como un boxeador un poco sonado, ¿eh? No saben muy bien hacia qué lado mirar. A la izquierda tienen al PSC y a los comunes, que sumarían para alcanzar la mayoría absoluta. A la derecha tienen a Junts, que le reclama un gobierno independentista. El propio Carles Puigdemont se ha lanzado hoy a esta piscina.
Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura y, por lo tanto, anunciar mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura.
Y por tanto
pediremos al Parlamento cuánto apoyo tiene cada candidato que quiere ir a la investidura y a partir de ahí tomar decisiones.
Y a partir de allá tendrá decisiones.
Lo que propone en definitiva Puigdemont a Esquerra es intentar mantener el chiringuito independentista, el que soberanista se ha derrumbado en estas elecciones y en ningún caso llegarían a la mayoría absoluta, pero podría obtener la mayoría simple. ¿Cómo? Pues si los socialistas se abstienen, lo sé. Sería algo prácticamente imposible que el partido que ha ganado claramente las elecciones, el PSC, dejara gobernar a Puigdemont, pero ya estamos curados de espanto y aquí además hay una clave nacional importante. La estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez depende en gran medida del apoyo de Junts, los famosos 7 votos. Por eso ahora mismo se está a punto de aprobar una ley de amnistía al procés que se votará el próximo 30 de mayo. Y aquí es donde lo que parece imposible empieza a tener más posibilidades. ¿Hasta dónde va a apretar Puigdemont? ¿Recuerda que dijo que si no era presidente se retiraría de la política? Así que lo apuesta todo a la fuerza de esos 7 votos en el Congreso. Ya ha demostrado que le son además muy rentables. Esto nos lleva a otra reflexión. Si Pedro Sánchez sería capaz de sacrificar un gobierno socialista en Cataluña para garantizarse a la larga la estabilidad de su gobierno en Madrid. Parece algo inverosímil, pero hay tantas cosas que nos parecían imposibles y luego, mira. Menos posibilidades tiene todavía que pudiera haber un bloque constitucionalista con PSC, PP y que incluyera a Vox. Así que pase lo que pase, en Cataluña el río pasa por Esquerra, ellos son los que deben aclarar si respetan el resultado mayoritario de las urnas y apoyan a Salvador Illa. Esto abriría una nueva etapa, pero les colocaría como muleta del PSC y les marcaría, sin duda, en su parroquia independentista. La alternativa es que le hagan el juego a su adversario íntimo, a Carles Puigdemont, en un camino que no lleva a ninguna parte. No tardaremos en escuchar al líder de Esquerra, a Oriol Junqueras, tras la renuncia de Pere Aragonès. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández.
Protagonismo esta tarde para la socialista Francina Armengol. La presidenta del Congreso va a comparecer en el Senado ante la Comisión de Investigación sobre la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Armengol deberá dar explicaciones sobre el papel que jugó en la adquisición de este material sanitario cuando era presidenta de Baleares. Quien el año pasado viviera en un piso alquilado destinó el 43% de su sueldo a pagarlo. Es el porcentaje más alto de los últimos 5 años y 22 puntos más que la anterior. Además, en el caso de quien viviera de alquiler en Baleares, en Madrid o en Barcelona, este porcentaje se dispara hasta el 60%. Copernicus, el sistema que supervisa y anticipa el tiempo en Europa, apunta a que este verano va a ser uno de los más cálidos en España. Para el verano aún habrá que esperar, porque desde hoy y durante toda esta semana llega un tren de borrascas procedentes del Atlántico que sobre todo va a afectar al norte y al oeste de la península. En todas, la temperatura van a ser mucho más bajas que las de este pasado fin de semana. El Papa ha encargado varias tareas a los profesores y estudiantes de paleografía, diplomática y archivos del Vaticano, entre ellas afrontar los desafíos vinculados a la globalización, la devaluación de conocimientos y la relación compleja con las tecnologías. Y los obispos españoles llaman a los laicos a practicar la misión en todos los ámbitos de la vida por vocación ante la celebración el próximo domingo del Día de Acción Católica y Apostolado Seglar. Señalan que el laico debe serlo en todos los ámbitos de la vida, la familia, el trabajo o la educación, y también en el interior de la vida de la Iglesia, las catequesis o los grupos parroquiales.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti deshoja la margarita entre Lunin y Courtois para la final de la Champions.
Después de la fiesta en Cibeles, mañana juega contra el Alavés en el Bernabéu. Va a ofrecer el título a la afición y uno de los debates para la final de la Liga de Campeones es el portero. ¿Qué ha dicho esta mañana Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti ha dicho, entre otras cosas, que Tchouaméni tiene difícil llegar a la final de Londres, aunque no está descartado, que Militao necesita minutos y que a día de hoy no sería titular en esa hipotética final. No da demasiada importancia a la pelea de Bellingham por el Pichichi, y a tenor de esta respuesta deja claro que si todo va bien, ¿quién va a defender la portería del Real Madrid en la final contra el Dortmund?
Pienso exactamente como lo pensáis vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica y que Courtois el mejor portero del mundo. Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a esto, tengo que tenerlo en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo. Hace 9 meses que no juega, que necesita minutos.
Esta noche se cierra la jornada a las 9 en Montjuïc. Es un Barcelona-Real Sociedad en juego, la segunda plaza y un puesto de la Europa League. Lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 7 minuts per sobre de la una i amb 26,1 graus a la ciutat de Lleida. A priori, i així a curt termini, és el darrer dia que gaudirem de temperatures tan elevades. Demà ja ve la davallada de temperatures. Veurem fins a on i durant quan. Demà li preguntarem a l'Armando Álvarez. Però vaja, vull dir que ningú se li escapa que anem de cara a l'estiu, per tant, sí, serà un episodi, però també, com acabes d'escoltar a COPE, la previsió entre un 70 i un 100% de probabilitat ens diu que Espanya serà igual o més calorós que l'any passat. Per tant, tranquils, que de calor en farà. Què és el que ens espera per avui i per demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui el Pirineu està ennuvolat amb xàfecs que van ocasionalment acompanyats de tempesta, i a la resta tenim intervals ennuvolats. Les temperatures es mantenen sense canvis significatius, amb una màxima de 30 graus a Lleida, i el vent és entre fluix i moderat del sud-est. Per demà esperem ser l'ennuvolat o cobert, amb precipitacions generalitzades i tempestes ocasionals, que seran localment persistents, amb acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat en 12 hores a la Vall d'Aran i al Pirineu, però tendirà a la tarda a disminuir les precipitacions i a remetre la nuvolositat a la meitat sud. I demà les temperatures màximes baixaran i marcaran 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Pràcticament 9 minuts per sobre de la una. Busquem la darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una darrera hora en la que Pere Aragonès, l'expresident de la Generalitat de Catalunya i degut a, evidentment, als mals resultats a les eleccions, deixa la primera plana de la política.
A casa nostra, a la província de Lleida, la cap de llista de Junts més Puigdemont per Catalunya, la Janine Abella, ha assegurat que estan molt i molt contents dels 5 diputats obtinguts en aquestes eleccions al Parlament. Diuen que ens mantenim com a primera força i que hem guanyat 5.600 vots respecte al 2021. Estenen la mà a la resta de diputats que comparteixin el nostre model democràtic per fer xarxa al Parlament per defensar els interessos del territori. D'altra banda, alegria a la seu també del PSC, on el seu cap de llista, Òscar Ordeig, ha assegurat que els 4 diputats aconseguits seran clau perquè Salvador Illa pugui ser president. I l'altra cara de la moneda s'ha viscut a la seu d'Esquerra Republicana de Catalunya, on Marta Vilalta ha assumit els mals resultats. Escoltem les veus. Per començar, la de la Janine Abella.
Dit això, a Lleida podem estar molt i molt contents, celebrem aquests resultats. Hem guanyat més de 5.000 vots respecte a les eleccions del 2021. Hem guanyat a pràcticament tots els municipis de la demarcació.
També escoltem a Òscar Ordeig del PSC.
I amb aquests 4 diputats igualem els diputats que teníem a les eleccions de fa 20 anys, del 2003. Des del 2003 que el PSC a Lleida, Pirineu i Aran no tenia 4 diputats, que a més seran claus, com vam dir durant la campanya, els diputats de Lleida seran claus perquè Salvador Illa pugui ser president de la Generalitat.
I Marta Vilalta d'Esquerra fent la lectura dels mals resultats.
A partir d'aquí és evident que els resultats parlen per si sols i que, per tant, des d'Esquerra avui hem d'assumir que hem fet uns mals resultats, que no són els que hauríem desitjat, pels quals hem treballat, que creiem que probablement són injustos des del nostre punt de vista, però assumim aquest missatge que ens ha fet l'electorat.
Veurem com es van desenvolupant els propers dies i setmanes. A la ciutat de Lleida, canviant de tema, ja es va anunciar divendres, han començat els primers treballs de la nova estació d'autobusos. I com ha començat avui dilluns? Doncs instal·lant un plafó d'obra que indica l'inici dels treballs i on també hi figuren les administracions que se'n faran càrrec. El cartell s'ha col·locat al costat de l'aparcament de la zona blava, que a partir del proper dia 20 de maig deixarà de ser operatiu per l'inici de les obres. Paral·lelament, uns metres més amunt, els operaris han descarregat un mòdul d'obra a l'entrada de l'antiga farinera a la Meta, que és on també hi haurà part de la nova estació. Situada al costat de l'estació del ferrocarril, la nova infraestructura pretén fomentar la intermodalitat entre el tren i el bus i té un pressupost de 38 milions d'euros i que arriba 20 anys tard. Això t'ho afegeixo jo. I els 20 anys podem dir que són 15 o podem dir que són 25, però que arriba tard, no, tardíssim. Crec que és una obvietat i que és una realitat. Però vaja, 2024 comencen les obres. Quan podrem veure les acabades? D'aquí un any o dos, tranquil·lament, o any i mig. Per tant, va per llarga la història. És la 1:12, fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de bocins d'història.
COPE Lleida. Estàs informat. Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Baby Chic, instal·lacions àmplies i lluminoses aportant un gran benestar als nens. Ja tenim preparades les estades d'estiu. Fem de les vacances dels vostres fills una gran diversió. Excursions, piscina, caiacs, teatre, cinema, esports, dans... De juny a setembre, vine i t'informarem. Reserva ja la teva plaça. Baby Chic, al segon passeig de Ronda 25, al costat de l'Hotel Nadal.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida. Ens acostarem una mica més a 2:15. És dilluns, començant la setmana, ja ho saps, hem de parlar dels bocins d'història. Hem tingut un bon bocí d'història, si vols, aquest cap de setmana, amb les eleccions, amb la festa major, però si mirem cap endavant, aquest proper cap de setmana tenim la festa de moros i cristians. I t'has preguntat alguna vegada d'on prové l'origen d'aquesta... Perquè, clar, dubto que ho celebréssim així, espontàniament. Ha d'haver algun origen, de per què se celebri la festa de moros i cristians. Doncs mira, on millor per informar-nos i per saber-ho que els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs sí, com has dit molt bé, primer, doncs, sí, aquesta ressaca postelectoral, una campanya estranya que hem tingut i uns sí. resultats també una mica estranys, deixem-ho així, i una festa major encara més rara aquí per la ciutat, perquè, a més, com avui inclús encara és festiu en molts centres educatius.
Sí, avui sí.
El fet que molta gent hagi marxat, que no hagin vingut, una festa estranya. Nosaltres, les activitats que vam fer a la Seu Vella al dematí, el joc de pistes, i al vespre la visita nocturna, bueno, la visita nocturna, el joc de pistes no va ser tan participatiu com d'altres anys, probablement per això, perquè la canalla estava molts de festa amb els pares, però la visita nocturna sí, vam estar entre 300 i 400 persones, que no està malament abans dels focs, tot i que havia un gran problema, que jo crec que també hem de dir, que per evitar aquests problemes, l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana pues, van tancar el pàrquing de la plaça de la Sardana.
Ah, vaja, home.
Com normalment se col·lapsa, quan hi ha els focs artificials i hi ha la baixada, hi ha unes cues de por, però bueno, són unes cues que tothom que puja ja sap que ha de fer cue, baixa amb paciència i s'ha acabat el
pàrquing.
Però clar, pujaves a la Seu Vella a la mitja tarda i te trobaves una mena de desolació absoluta, tot allò sense cotxes per enlloc. Després, aquestes dues discoteques que s'han muntat, una al Bar de la Reina i una altra a la zona dels dipòsits de l'aigua, sobretot al Bar de la Reina, dona una sensació de postfesta, però durant tot el dia d'ahir, no sé, unes coses que veritablement no les acabo d'entendre en un monument com la Seu Vella, que no se tingui aquesta cura de dir, bueno, pues, potenciem-lo al màxim, curem-lo al màxim i evitar problemes. Allò, mort el gos, acaba de la ràbia, no?
Sí, home, pues, però...
Prohibit el parc, prohibit l'aparcament i així no hi ha problemes. Però, clar, ostres, per això tanquem el monument i no fem cap activitat.
No, tens tota la raó. No, i a més tenint el lloc i de manera ordenada deixes aparcar de manera ordenada i controlada fins que estigui ple i un cop està ple, doncs llavors sí, tanques a baix i s'ha acabat. Però,
correcte, bueno. Correcte. En fi, bueno, pues anem als moros i cristians, que és l'altre, la segona festa de maig, primer tinc les titelles, després el patró, Sant Anastasi, es queda la plec al final de tot, i al mig tenim aquesta que es farà el cap de setmana proper.
Els moros i cristians, per cert, que va començar com un acte més de la festa major i que després es va fer tan gran que ha obtingut el seu propi cap de setmana.
Correcte, el qual me sembla magnífic i me n'alegro moltíssim perquè és una festa, com ara explicarem, molt nostrada i que tingui aquest personalisme, pues crec que és una conseqüència interessant del resultat, sobretot d'acceptació majoritària que ha tingut a la ciutat. De fet, en aquests moments ja, bueno, tothom sap que són tres comparses per cristians i tres comparses per la part mora. Els cristians tenen la dels Anglesola, dels Pallaresos i els Urgellencs, i per la part mora estan els Benuhut, els Aleridis i els Musa. Els noms d'aquestes comparses no són gratuïts, com ara intentarem explicar. Però per explicar-lo i per entendre tot una mica, fem història. Vam fer un bocí d'història ràpid, però anem al panorama.
Quan comença tot Joan Ramon, doncs... Joan Ramon, et queden 10 minuts. T'ho dic...
Encara és un luxe, això. Anem, doncs pues vinga, com tenim 2 minuts, anem al 622 després de Crist. S'ha produït un fet a Aràbia. Hi ha un senyor que es diu Mahoma, que fa un temps que ha començat a predicar una religió monoteïsta, influenciada per les religions monoteïstes anteriors, que són la jueva i la cristiana. De fet, els musulmans reconeixen que en els antecedents dels profetes està Abraham, Moisés i Jesús, per ells són profetes anteriors a Mahoma, el qual seria el definitiu. Sabem que els jueus, en essència, encara estan esperant el Messies, els cristians ja va arribar amb Jesús, però també tenen els seus orígens en els profetes bíblics, i els àrabs també tenen el mateix, el que passa és que per ells sí que se va tancar tot amb Mahoma. Mahoma, de totes maneres, també va ser un moviment religiós, evidentment, però també polític. Va unificar les tribus que hi havia per la zona d'Aràbia bastant independents, inclús amb religions politeistes, per això no havia tingut massa èxit la implantació ni del judaïsme ni del cristianisme en aquelles tribus que encara mantenien el politeisme, però això podríem analitzar-lo millor, però el cas és que aquesta prèdica que va fer Mahoma va tenir èxit i va començar a unificar al voltant d'aquesta nova prèdica que feia, dient que havia tingut revelacions del profeta, de l'àngel, perdó, Gabriel, directament de Déu, i a partir d'aquí va començar a implantar-se aquesta nova religió i políticament també tot se va unificar al voltant de primer un regne àrab que se va anar extenent. I el 622 és això que es diu que mai una persona és profeta en la seva terra, doncs això li va passar a Mahoma, perquè Mahoma va començar a la Meca, que és la població per excel·lència sagrada de l'Islam, on hi ha una Kaaba, una pedra que és un meteòrit que va caure del cel i que ja en èpoques preislàmiques ja tenia un culte perquè es considerava que una pedra caiguda del cel dintre d'unes religions, la que sigui, tenia una relació directa amb la divinitat. Ell va començar a predicar-lo allí, però allí no va ser ben vist i va tenir de marxar-se. Va tenir de fer un exili. Se va anar a Medina i allà a Medina sí que va ser ben vist. També havia aquestes rivalitats a vegades entre la Meca i Medina i això li va ajudar a que des de Medina fes aquesta predica i allí va començar a triomfar. I això va passar al 622 després de Crist i és quan se considera l'inici del calendari islàmic. Per això hi ha aquesta diferència de 622 anys del calendari cristià o occidental, el que està estès per tot el món respecte a l'àrab, que dintre dels països àrabs se manté. Però aquesta expansió que va fer per tota la zona d'Aràbia, l'islamisme, i després inclús de la mort de Mahoma, els seus successors, va anar molt ràpid, és a dir, va tenir un èxit fulgurant. Això podríem analitzar-lo, quines són les causes, però es va estendre tant cap a l'oest com cap a l'est. Cap a l'oest doncs, va arribar fins Pakistan i després es va estendre per tot la part sud-est asiàtica i per la banda de l'oest se va estendre per tot el nord d'Àfrica i va arribar fins al Marroc i d'aquí va saltar a la península ibèrica i bé, en pràcticament 3 anys l'islam se va estendre per tota la península ibèrica, és a dir, comencen al 711, és a dir, fixem-nos que són pràcticament quasi bé 90 anys després de l'inici de l'islam, en 90 anys han aconseguit que tota la península islàmica, ara ibèrica, perdó, sigui islàmica, i passen el Pirineu i bueno, també van ràpids, durant uns anys també tenen el sud de França, però finalment són derrotats militarment a Poitiers, s'han de retirar enrere i llavors el Pirineu quedarà com a frontera entre el món islàmic i el món cristià. De totes maneres, dintre de la península ibèrica hi ha alguns reductes, com la zona dels Picos d'Europa, en la qual no arriben a entrar els àrabs i per això es produeix la batalla aquella de Covadonga, en la qual els primers regnes cristians que hi havia per aquella zona comencen a fer una política de conquesta i el mateix passarà a la zona del Pirineu, en el qual Carlemany, que és l'emperador de França, com ha guanyat als àrabs i els ha fet fora de lo que seria el territori francès, diguem-lo així, al sud del Pirineu vol fer un coixí per evitar possibles atacs d'aquests pobles i fa la creació al sud del Pirineu d'una sèrie de comtats, una marca, una frontera entre l'Ebre i el Pirineu per tenir, diríem, una primera línia de si hi ha un atac, que aquests parin el primer cop i ja els vindria amb un reforç. Això, explicat així, queda molt bonic, però després la cosa no va ser tan fàcil perquè molts d'aquests comtats doncs, van acabar fent-se regnes independents, com el de Navarra, com el d'Aragó. Aquí a Catalunya doncs, van tenir diferents comtats que també al principi doncs, estaven entre ells mateixos fent-se la guitxa, a poc per qüestions matrimonials se van anar unint. En fi, aquí podíem explicar la història, però que vull dir que no s'ha de dir moros i cristians, los moros contra cristians, sinó que entre els cristians déu-n'hi-do a vegades els embolics que també hi tenien i el mateix va saber també amb els àrabs, perquè recordem que al segle IX, ja quan tota la península ibèrica, menys aquestes parts del nord, estaven en mans islàmiques, Abderramán III a Còrdoba crea un califat, és a dir, que s'independitza de tota relació amb Aràbia. Un califat que va ser molt important perquè la ciutat de Còrdoba en aquells moments va arribar a tenir més d'un milió d'habitants i va ser una de les ciutats més importants del món occidental. Inclús no solament des del punt de vista cultural, sinó fins i tot des del punt de vista tècnic i filosòfic i gràcies al desenvolupament que van fer els àrabs a Còrdoba tenim moltes de les publicacions que havien fet els grecs que es van salvar traduïdes a l'àrab i després al cristianisme que no s'havien perdut. Per tant, és un fenomen molt complex i en el fons estem parlant doncs, una lluita cultural entre dues maneres d'entendre el món com és la religió al darrere, el món cristià occidental i el món islàmic, també podríem dir occidental, que podria passar. Però això provoca que també dintre del propi islam, quan el califat, per unes qüestions de discussions també entre ells, i per a l'arribada que hi ha de pobles que venen del nord d'Àfrica, pues, també se produeix la caiguda del califat, se produeix l'aparició de regnes més petits, los taifas, que a vegades també els veien en sentit despectiu, i tot això crea que entre aquests taifas a vegades se produeixin conflictes. I passa, per exemple, el que seria aquesta frontera superior, perquè aquests comtats catalans que hi havia al sud del Pirineu, per exemple, cada vegada van conquerint més territori, i parlo de conquerir, no de reconquerir, perquè en aquells moments ja ningú pensava en que allò havia estat abans cristià, sinó que és una política d'expansió. I els comtats van conquerint cap al sud allò que poden, i en aquestes lluites moltes vegades es troben les taifes que també estan en lluites entre ells mateixes. I aquí, a la nostra zona, hi ha dos taifes que s'estan jugant una mica les garrofes a veure qui mana, la de Saragossa, i la de Lérida, la de Lleida. En alguns moments, la de Lérida s'imposa a la de Saragossa, però de seguida perd la batalla i la que acabarà guanyant imposant-se serà la de Saragossa, la de Saragossa. Això que fa? Que a vegades tinguem que els aliats siguin... bueno, ara suposo que en les aliances que tindrem a nivell electoral hi ha coses estranyes, però en aquells moments també se produïen. Com, per exemple, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, s'aliarà amb el valí de Lleida en contra del valí de Saragossa o de Saragossa, que estava a favor del rei d'Aragó, Alfons el Batallador. Per tant, tenim moros i cristians lluitant contra moros i cristians.
Sí, sí, clar. Aquelles... Però és curiós, exactament, això, perquè al final és el que dius, tindrem algunes aliances que igual no entenem des de fora, perquè clar, des de dins al final tot es mou per interessos.
Exacte. Però aquí teníem, per una banda, aquella mena d'intentar l'hegemonia a la zona de la Vall de l'Ebre entre Lleida i Saragossa, per dir-ho així, pla, que al final va acabar guanyant Saragossa, i després, per part dels comtats cristians, estava el rei Alfons el Batallador, que va fer una política conqueridora molt bona, va conquerir pràcticament tot el que seria el centre d'Aragó i sobretot Saragossa l'any 1118, finalment el conquereix els àrabs, i llavors el que fa directament, diu, ostres, aquí tinc Saragossa, he de tirar Vall d'Ebre avall i arribar a la Mediterrània. Això era el projecte que tenia Alfons el Batallador. Mm-hmm. Si hagués fet això, evidentment que hauria passat que l'expansió que després van fer els comtats catalans cap al sud hauria quedat tancada, no l'hauria pogut fer. Per tant, el comte de Barcelona, que és el que tenia l'hegemonia en els comtats catalans, diu, ep, això parem. I li diu al de Lleida, escolta, és que tu no vols que te conquereixi Alfons el Batallador? No. Doncs pues mira, tu encara que siguis àrab, a mi tampoc m'interessa que Lleida caigui en mans d'Alfons el Batallador. Per tant, tu i jo ens fem aliats i lluitarem en contra d'Alfons el Batallador. Alfons el Batallador s'empipa d'aquesta aliança, monta a Gardeny un campament que durarà un parell de mesos, però no el pot sostenir perquè militarment, al final, les tropes cristianes d'Alfons el Batallador, perdó, d'Alfons el Batallador, del Ramon Berenguer III i del rei mateix d'aquí, doncs fan una batalla a Corbins, precisament, en la qual guanyen els àrabs i Alfons el Batallador, en resumides comptes, s'ha de retirar. 10 anys després lo intenta un altre cop, a base d'intentar pujar per Fraga, però allí torna a ser derrotat, ferit, i acaba morint d'aquestes ferides Alfons el Batallador. Al morir-se, la dinastia reial aragonesa queda sense descendència. Ell, en el seu testament, que no tenia fills, lo deixa a les ordres militars, que això era bastant infumable, perquè havia moltes ordres militars i, clar, una monarquia de diferents ordres no tenia massa sentit. Al final troben una solució, que és que el seu germà, que era monjo, que era Ramir, li fan sortir del convent, fa que es casi, tingui una descendència per mantenir la monarquia. La descendència és femenina, és una noia que es diu Peronella, però bé, de moment sembla que aquesta és una via. Aquesta Peronella, que seria la que mantindria la hegemonia monàrquica aragonesa, tindrà molts nòvios, i mai millor dit, perquè és el que tinguem dels cristians que hi ha a la vora d'Aragó, els que es casin a la Peronella tindran aquesta relació. En principi, la Peronella estava destinada a casar-se amb el príncip de Castella i s'hauria unit Aragó en Castella. Però després, aquestes polítiques també que fan entre els cristians, acaba Ramon Berenguer IV imposant-se en aquesta relació matrimonial i acabarà guanyant, entre cometes, la batalla matrimonial i acabarà sent el que pactarà i després se casarà amb la Peronella i a partir d'aquells moments se constituirà la corona d'Aragó, que és a base del regne d'Aragó, en contra del de Castella, que ha quedat marginat, i el comtat de Barcelona, que té pràcticament tots els comtats catalans, menys el de Pallars, el d'Urgell, que són aliats seus, això sí, però que són independents. Aquesta aliança i aquest fet fa un problema que a vegades tenim des del punt de vista polític i moral, que Catalunya no sigui regne, perquè tots aquests comtats van acabar sent regnes. El comtat de Castella va passar a ser regne de Castella, Navarra va passar el mateix, Aragó va passar el mateix, i Catalunya va tardar, i després, com el comte ja va ser rei consort al casar-se amb la Peronella, i el seu fill, Alfons el Cast, ja va ser el rei d'Aragó, a partir d'aquells moments Catalunya queda diluïda dintre d'Aragó, i per això a vegades hi ha aquesta diluït aquest tema. No? Anem de pressa, però aquest fet que va passar el casament de la Peronella i Ramon Berenguer IV es va produir a Lleida, un any després de la conquesta, finalment, que havia fet els cristians de Lleida. L'any 1149, al maig, ara farà pues, X anys, ara no faig els números, tu que ets de matemàtiques i vols fer la resta, arriben les tropes cristianes dels urgellens i dels de Barcelona i se munten el campament a Gardeny i faran un setge a la ciutat de Lleida. Aquest setge és bastant dur perquè al final acabaran fent que els moros de Lleida se rendeixin. I a l'octubre, el 24 d'octubre de l'any 1141, després de quasi 6 mesos de setge, s'acaba rendint Lleida. Aquesta rendició és important perquè és rendició, no el que va passar a Balaguer 50 anys abans, que va ser destruït Balaguer pels comtes d'Urgell. Aquí hi ha una rendició i a la rendició hi ha pacte, amb la qual els àrabs, tot i que reconeixen que han perdut i que ara els seus senyors seran els cristians, però poden quedar-se a viure a Lleida. S'han de canviar de casa, però poden quedar-se a viure. S'aniran al barri, bàsicament, que hi ha al voltant de Sant Llorenç, i de la Moreria de Lleida, per entendre'ns, el carrer d'Obrador, el carrer... El Rogalós potser és el que té el nom així més característic perquè eren molt especialistes en ceràmica. Hi ha molts bons artesans entre aquests àrabs que s'instal·laran i es quedaran a Lleida. I a poc, aquests àrabs s'aniran, al principi sobretot, hi ha una tolerància religiosa, poden fer el que vulguin. L'únic que, una manera dissuasòria és, si tu ets cristià, doncs pagues d'impostos 4 i si tu ets àrab, doncs pagues d'impostos 8. En la qual cosa, què vol dir? Pues que a la llarga la gent la pela mana i a poc se van cristianitzant perquè així es pagaran menys impostos. Que això havia passat al revés quan els moros havien conquerit els cristians abans. No? Tot aquest fet va motivar que a l'any 1150, un any després, Lleida ja era cristiana i aquest casament entre Aragó, i entre la Peronella i el comte de Barcelona es va produir on està el castell del rei ara, però era el castell encara àrab que hi havia en el lloc on està el castell del rei.
Estem molt aquí... fora de temps, eh? Perquè jo ja sabia que resumir tanta història era un problema, eh? Joan Ramon.
Bueno, els lo deixem aquí i acabarem de rematar-lo la setmana que ve, però en principi aquí se naixeria la festa de moros i cristians. Fins aquí serien els fets històrics i en aquell casament que es va produir al castell de rei de Lleida va haver unes danses i unes danses que recreaven aquestes lluites. Aquí seria el de la festa de moros i cristians.
A quin any va ser el casament?
1150 és quan la Peronella accepta la mà de Ramon Berenguer IV. I en la festa que hi ha, segons la documentació, els jueus, que també era una comunitat que hi havia, fan un present als nuvis, fan unes danses jueves, els àrabs fan unes altres danses i sembla que els cristians també fan unes, i al final hi ha una barreja de danses entre els cristians i els àrabs que fan com una imitació de lo que havia estat aquella lluita que s'havia produït un any abans. I aquí apareixeria aquest inici d'aquesta festa de moros i cristians, de recrear de manera pacífica el que havia estat una guerra. Tot això se va mantenir d'alguna manera aquesta dansa i a poc va anar derivant i quan ja un segle després, Jaume I, el conqueridor, acaba conquerint tot el que és la zona de València fins a arribar a Alacant, doncs aquesta festa se va exportant. Allí també aquestes lluites entre moros i cristians se van mantenint i se crea aquesta tradició de fer aquesta recreació festiva un cop a l'any que s'estén sobretot per tot el regne de València, per tot el País Valencià, de moros i cristians. Allí són fidels a la realitat perquè al final el que va passar és que van acabar guanyant els cristians i sempre la festa de moros i cristians acaben guanyant sempre els cristians. A Lleida aquesta festa es va acabar perdent el segle passat i es va recuperar, doncs ara està a punt de fer els 30 anys, la festa de moros i cristians. I al recuperar-se es va tenir una doble idea que jo crec que va ser molt xula, que és que per una banda alternativament guanyessin els moros i cristians, i per l'altre utilitzar, no com fan al País Valencià, castells habitualment de cartró, que després els acaben trencant, sinó aquí utilitzar el nostre castell, tot i que clar, no és d'època àrab, sinó que és molt més modern, però sempre es fa aquesta festa, com es farà aquests dies, baixant des del turó de la Cervella i invair la ciutat.
A veure, independentment de que històricament doncs, potser no compleixi exactament tenir aquest escenari de manera natural, crec que seria un error no fer-lo anar. Ho dic si hi ha gent que pugui al·ludir a raons històriques. Home, sisplau, vale, sí, potser no s'ajustarà exactament a la història, però tenim un escenari que és un privilegi, eh? Per tant, s'ha de fer, evidentment que s'ha de fer al turó de la Cervella, només faltaria.
No, sempre, si ho sabem, doncs cap problema hem d'utilitzar-lo, perquè a fi de comptes sí que va passar en aquell tossal, el que passa és que les pedres
clar,
que n'hi ha són
clar,
del poder.
Correcte, tens raó. Mira, va passar fa 874 anys.
Ah, molt bé, has fet la resta, fixa't, sí, és
sí,
magnífic, és estupendo.
Sí, sí,
i per acabar, potser, el cartell d'aquest any que va guanyar la Festa de Moros i Cristians, que sempre hi ha un concurs, l'ha guanyat una persona de Torrejera, de Múrcia, el Rubén Lucas García. Crec que és un cartell molt bonic, perquè la gent suposa que el tindrà present, en el qual està un cristià, un guerrer cristià que porta la creu, que pot semblar la templera, amb la seva armadura, i a les espatlles porta una criatura àrab amb l'espasa àrab, però és un nen. En la qual ja que hi ha barreja per una banda del que és la festa, en la qual se barregen, evidentment, moros i cristians sense lluita, és una filosofia de lo que podria ser també aquesta convivència entre moros i cristians, i sobretot el que també acaba de rematar aquest cartell és que en el fons es veu el campanar de la Cervella, que evidentment és molt més tardà aquests fets que estem parlant, però que és el que simbolitza Lleida. Per tant, el cartell d'aquest any penso que és un missatge de pau, de bona entente, en una festa que ha de ser participativa sense renunciar a conèixer aquests orígens
clar,
i que està fent a Lleida amb el gran símbol que és el nostre campanar del segle XV, evidentment, molt més tard.
Molt bé, doncs, moros i cristians, ara ja tenim una mica més de marca per celebrar-ho aquest proper cap de setmana. Ho hem parlat als Bussins d'Història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, escolta, bona setmana i bon cap de setmana de la Festa de Moros i Cristians.
Correcte, el mateix a tots i sobretot als festers i festeres que gaudeixin de la seva festa i que tots anirem també a veure-la i a gaudir-la perquè és una festa de Lleida i sense cap dubte clar, magnífica.
Gràcies, Joan Ramon. Nosaltres fem una pausa, re un minut i de seguida parlem d'esports el màxim que puguem, tot i que no li hem de donar a l'esquena al que va passar ahir al camp d'esports.
Ei, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola Alba, vivir en Londres, qué envidia. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, comencem la nostra tertúlia d'esports, la radiografia. Ja saps que posem sobre la taula resultats del cap de setmana i, perdó, notícies que tenen a veure amb el món dels esports o no dins del terreny de joc, sinó de vegades de fora també. Un cap de setmana en el que hem tingut resultats espectaculars i situacions doncs aquestes que podríem dir fins i tot que ens comencem a acostumar, però que no ens hem d'acostumar de cap de les maneres. Primer, deixo-me que destaqui la victòria del Força Lleida 105-70 davant del Menorca, acabant i culminant una fase regular a la LEP Oro amb una ratxa de 9 partits seguits guanyant, acabant amb tercera posició, però que després baixa a la quarta perquè l'Estudiantes ja sabeu que puja a la segona, que ha acabat quart, ha acabat darrere nostre, i ens hem quedat a una sola victòria, a una sola victòria del Coruña, que era l'equip pràcticament imbatut, imbatible, vaja, a una sola victòria. Jo crec que s'encarren els play-offs amb molt, molt optimisme. També deixeu-me que parlem del increïble resultat de Marc Márquez al Gran Premi de França, el de Le Mans. Va qualificar molt malament, li va anar molt malament divendres i les qualificacions de dissabte, i així tot va fer segon a l'esprint, gràcies a una gran sortida, però ahir va tornar a fer segon, no sortint tan bé, va sortir molt bé, és que el dissabte va sortir espectacular, però s'ho va treballar fins a arribar segon a menys d'un segon del primer. Per tant, jo crec que Marc Márquez allí està, sempre hi ha estat, però és veritat que al principi li ha costat una mica. I també la victòria del futbol sala, del futsal Lleida, 7-1, crec que, si no matemàticament, està a un punt només, a falta de dos partits, de quedar campió a la seva lliga. Estem ben acompanyats avui amb el Xavi Pérez, com és habitual. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres als estudis el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Vinga, trist.
Sí, dit tot això, començarem avui, que no ho fem habitualment, començarem avui pel camp d'esports. Es va donar tot el que s'havia de donar ahir, menys una cosa. Assistència, bueno, primer, meteorològicament va ser un dia espectacular. A les 7 de la tarda feia una temperatura magnífica per anar al camp d'esports. Altra vegada la resposta del públic va ser amb quantitat bona, molt bona. No desconec les xifres, però suposo que estaven per sobre dels 5.000 o 5.500 persones. En fi, el camp feia goig. Partit tens esportivament, ara en parlarem, però comença a ser un calc dels darrers que hi ha hagut al camp d'esports. Dic sobretot pel que s'ha vist damunt de la gespa, més o menys un domini de pilota, et marquen en contra i perds el partit, però és que ahir va passar allò que alguna vegada passa en un camp de futbol, i no hauria de passar de cap de les maneres. O sigui, justificar-nos de qualsevol manera no s'ha de fer, o sigui, no és justificable. Això n'hem parlat fa una estona amb l'Albert Square i és injustificable per molt que et provoquin. Escolta, crida, si vols, però això de llançar ampolles a la banqueta llançar el que sigui al camp, o sigui, no. Què és el que va passar ahir? Al minut 92, quan portàvem dos dels 10 que havia afegit l'àrbitre, va haver un llançament d'ampolles a la banqueta del Lleclà. Una, presumptament, va impactar el delegat de l'equip Múrcia, i a partir d'aquí doncs ja en renou, tensió total entre el públic i els tècnics i els jugadors, Mossos d'Esquadra ja per la zona, l'àrbitre enviant els equips als vestidors, que els hi va costar d'entrar, i a partir d'aquí doncs una negociació per seguir jugant. El Jacla es va negar, no va voler sortir ni al cap d'uns minuts ni recuperar-lo entre setmana, i fa uns minuts hem conegut que el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha decidit finalment considerar-lo acabat amb el resultat de 0-1. Albert Escuer, comencem per esportivament i després ja anem a l'altra història. Esportivament comença a ser un calc, per desgràcia, als altres partits.
És que avui estic bastant tocadet. Ja. No, esportivament és el 5-0-1 i Iñaki Álvarez el millor del partit.
El porter.
Crec que... Que el resum esportiu que es pot fer del que va passar al camp d'esports, sota el meu punt de vista, és aquest. És cert que en la jugada del gol del Yeclano ha sortit el president incendiari que tenim a xarxes dient que el que sí és grave és que era fora de juego. Bueno, jo no tinc clar que el jugador del Yeclano la toqui, i en qualsevol cas la cantada és altre cop del sistema defensiu de l'equip, i en aquest cas el que surt retratadíssim és Montero, que se la queda mirant. I ja està, 0-1, és la cinquena vegada.
Te passa sempre el dia... pilota aturada, eh?
Sí, és que, i a part, te passa el dia de l'Hèrcules i dius, hosti, quina mala sort, perquè realment el millor va ser el porter de l'Hèrcules. Dius, bueno, venga. Te passa el dia al Badalona i dius, ostres, és que no. Te passa el dia al Sant Andreu i dius, bueno, ja, clar. I clar, te passa el dia a l'Europa i ja te passa ahir i dius, bueno, pues escolta, ni mala sort ni hosties amb vinagre. Ja està, vull dir, no estem preparats. Lleida ha tingut la virtut de que enguany el grup 3 jo crec que hi ha hagut dos lligues molt ben diferenciades.
Sí, sí,
des del començament.
Ho vas dir l'altre dia i mirant la classificació és claríssim.
Bueno, és que els 5 que han fet playoff han estat tota la temporada dalt i el Lleida ha tingut la virtut d'estar en aquesta primera lliga, però un cop dins d'aquesta primera lliga ha fet 2 de 24 i avui 0 de 1. També és veritat que l'eliminatòria no ha acabat.
No
o sigui,
ha acabat.
Lleida necessitava marcar, perquè ja sabem que el C5è, doncs l'empat no li valia, no hi havia penals, necessitava marcar un gol, necessitava marcar dos. Complicat, sí, la que ens espera a la Constitució, uf, sí. Tremendo, però no s'ha acabat la temporada.
A veure, a l'empat...
Bueno, però també hi havia una cosa, el que no s'entén és el canvi radical de l'entrenador, fer tres canvis de cop i per què se guarden els que més o menys han sigut els que han donat el callo a la primera volta?
No, i al final canvies fitxes però no canvies de filosofia i dius, hòstia, ja has tingut doncs, exemples més que suficients aquesta temporada per veure que el de jugar en tres centrals ho pots canviar. I més quan no tens centrals.
Clar, bueno, és que Lleida arrossega unes baixes amb defensa greus.
Clar, sí, greus, bueno, però
des de fa uns partits.
Els golejadors que més o menys tenia Lleida no surten d'inici.
Clar, Xuli, Agüero, que són peloteros, que dius, home, per partits fora de casa...
Per jugar a casa, sí.
A futbolins potser no, però a casa dius, hòstia...
Bueno, va estranyar molt.
Els va treure de seguida a l'inici de la segona part.
Sí, van treu tres de cop, perquè ho veu que això no li funciona ni a tiros.
Però el problema és que, ja et dic, són 5 vegades 0-1, però clar, del 0-1 del dia de l'Hèrcules, que va ser el primer, al 0-1 d'ahir, hi ha molts matisos. Començant sí, sí. Perquè el dia de l'Hèrcules el millor és el porter de l'Hèrcules i ahir el millor és el porter de Lleida. Aleshores, en aquests 4 mesos, és veritat que hi ha hagut una davallada futbolística de l'equip de Viadero.
Potser que li han agafat la mida també.
Bueno, falta de cintura, falta...
Però sempre pilota aturada, eh?
Estats de forma... Bueno, el problema és el cobrar les nòmines, que això també influeix, vulguis que no, bueno, són moltes coses.
Bueno, està clar que el...
Bueno, i perdona, i que els altres també juguen, perquè ells pensem que el Lleclano, no, és el millor que es podia tocar, tal, bueno, sí. A veure, per números potser sí que dius tal, però bueno, ha acabat segon i tu cinquè, eh?
Sí, el que passa que amb números similars als del Lleida Esportiu, però és veritat, ha acabat segon i nosaltres cinquès. El Lleclano sí que és veritat que va venir a no perdre, primer.
Home, clar.
Oh, però això és lògic.
Va venir a no perdre.
És que el Lleclano...
Sí. Va venir a empatar, l'empat li anava perfecte.
El Lleclano amb 2-0-0 passi...
Sí, sí, clar. És veritat. És que, sí, sí, empatant els dos partits ja passaria, perquè recordem que en cas d'empat hi haurà pròrroga, però sí que no hi haurà penals.
Correcte.
A partir d'allí, el Lleida té les de perdre perquè ha quedat cinquè.
Correcte.
Dit això, va ser un partit... tens un quiero no puedo del Lleida Esportiu frustrat, amb un Lleclano controlant el tempo total del partit, pausat, trabat, faltes, jugadors estesos, pèrdues de temps constant. L'àrbitre ho va detectar a priori a la segona part, a la primera no, perquè va afegir 2 minuts només. A la segona sí que en va afegir 10, però quan va afegir els 10 minuts ja estàvem 0-1, gol de Gabri al minut 74. Quan portàvem 2 minuts de l'afegit i amb el Lleida volcat, perquè no li quedava altra, a la porteria del gol sud, en aquesta segona part, va arribar aquest llançament d'una ampolla que, dic presumptament perquè jo no ho he vist i no
sí,
sé
sí,
si...
Sí, 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 es veu claríssim.
Sí, val,
el clatell, no, li cau al clatell.
No sabia si existia imatge o no sí. D'aquest impacte d'una ampolla al delegat del Lleclà, que escolta, després si li afecta més o menys és una cosa que podem valorar, però no treu el problema de l'acció, que és tirar una ampolla que ja és greu si no toca ningú. Si toca algú, doncs encara més.
És molt lleig.
Això és una de les coses que poden passar quan arrossegues a molta gent al futbol que habitualment no van al futbol, potser, o no té res a veure.
Sí, quan generes un caldo de cultiu que, bueno, te pot acabar petant els murros, no? És cert, és cert. De fet, hi ha també vídeos que es veu a gent de pedra picada, l'Albert Hidalgo, l'Anna Maria Busó, més de sempre, que estan recriminant els mateixos aficionats que esteu fent. I es veu als jugadors del Lleida, anar per allí dient a la grada, però què collons esteu fent?
Clar.
Què esteu fent?
O sigui, crida però, tant com vulguis, però res de tirar objectes.
Clar, el que passa és que s'acaba generant un caldo de cultiu...
En general, el futbol en general.
Sí, 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 però aquí, bueno, pues, amb les promocions i, bueno, a vegades amb les portes obertes i que... Jo l'última vegada que vaig al camp d'esports ja li vaig comentar al Javi, ostres, jo vaig veure alguns comportaments, jo vaig veure crios de 12-13 anys darrere de la banqueta del Sant Andreu, en aquest cas, dient-li el nom del porc a tothom. I dius, ostres...
Sí, sí, això és un problema.
Això
passant, ja ho veiem al futbol base, als camps.
Clar, aleshores dius que no és excusa ni tal. Després, bueno, les declaracions del Marc Torres dient hem de fer del camp d'esports un infern, doncs home,
no sumen.
No el culparé, evidentment, però hi ha moltes maneres de dir les coses. A Gerard Encuentra, per exemple, quan se li pregunta, diu, no, al barri es passen coses. No, espero que la gent vingui, perquè, home, quan la gent ve es nota. O sigui, hi ha moltes maneres, val, d'intentar, doncs, engrescar la gent. I amb això no estic culpabilitzant, a la Junta de la Presidència, però sí és cert que, que tal i com està el futbol has de moderar molt el llenguatge. I aleshores, bueno, pues s'acaba produint la tormenta perfecta i passa algo, que ara ho comentem amb el Javi, que és inexplicable, perquè si jo estic fora a Múrcia, pel que sigui, i me diuen, hòstia, hi ha hagut llançament d'objectes al camp d'esports, segurament penses, hòstia, ja estan els de sempre liant-la. No, no, que ha set tribuna.
Ha sigut a tribuna,
dius,
sí.
Hòstia, ja. Sí que te deixa descol·locat.
Què ha passat aquí?
No? La tribuna, dius, ostres. Bueno, també hem de veure com és possible que pugui arribar al terreny de joc una ampolla amb el tap. Una ampolla de mig litro d'aigua amb el tap. Bueno, són moltes coses. Són moltes coses i, bueno, és un espectacle absolutament lamentable el que vam poder assistir ahir al camp d'esports, però de principi a fi, perquè després també la gestió que es fa de tot plegat, amb el Bosso empenyent amb l'entrenador del Yeclano, que sí, que es mereixia... O sigui, dos bufetades a la mà oberta, aquest tio. Ara en parlarem, si vols. Però l'àrbitre xiulant al final del partit, que es veu com fa pip, pip, i senyal vestidors, i després a l'acte dient que suspensió temporal. Ostres, va ser tot surrealista.
Bueno, jo, va haver aquests moments de tensió en els que, com que per sort, habitualment no ha passat, jo vaig veure, per exemple, els Mossos d'Esquadra que no sabien ben bé què havien de fer. L'àrbitre que tampoc sabia què estava fent, perquè és veritat, tan aviat va cridar els jugadors i els va dir que anessin cap al mig del camp, ningú li va fer cas dels jugadors del Yeclà, que això també és tremendo. Després els va dir que anessin cap als vestidors, després va pitar el final i després per megafonia es va anunciar que estava suspès temporalment.
No, és que l'acte fica que decreta la suspensió temporal i dius, no, però si s'ha vist clar que ha assenyalat el camí de vestidors.
Sí, totalment.
I que ha xiulat. Jo crec que són moments caòtics i també és cert que després del llançament, i quan lo dius tu, no?, que els jugadors, l'àrbitre, tots van una mica cap al mig del camp, clar, es produeix aquest incident que dic ara, no?, dels vídeos que roden, que, clar, els mateixos jugadors del Lleida i els mateixos aficionats del Lleida s'estan discutint entre ells. Bueno, discutint no, ja...
Sí, s'estan recriminant, sí.
No? O sigui, el sector ha assenyat aficionats del Lleida que els
estan recriminant.
Però què collons esteu fent? I els altres, que no només no baixen el cap, sinó que treuen pit, no?, i una mica més, i se lien entre aficionats del Lleida, que dius, a veure, no pot ser. I jo crec que és per això que l'àrbitre diu ui. I és per això que els Mossos també diuen que no poden garantir la seguretat. Clar, aquí quin és el problema? L'acte i la resolució de competició és demolidora. Parla de llançaments d'objectes fins en 3 ocasions i diu que no podia garantir la seguretat fins a 2 ocasions.
Clar, és que això depèn de com és un redacte.
Sí, això...
A què s'enfronta el Lleida Esportiu? O amb què es pot enfrontar?
Podria ser un tancament.
La multa considerable.
La multa segur.
I a partir d'aquí...
Esportivament no, però de tancament de camp en podem parlar i de multa econòmica també.
Sí, multa econòmica segur.
Multa econòmica segur i tancament ja veurem. També és cert que la resolució del comitè, bueno, és que te ve a dir literalment que, bueno, decideix donar el partit per acabar per no perjudicar el Yeclano.
Sí, sí.
Perquè, claro, no poden tornar, perquè la normativa no obliguen aquesta categoria que els equips visitants facin nit al lloc del partit, que, claro, que en el que queda de partit doncs s'hagués pogut revertir el resultat. Clar, és surrealista, o sigui, tot plegat, des del principi fins al final, és absolutament surrealista.
Sí, és que...
I lo de l'entrenador del Yeclano, jo ho sento molt, però la figura del jutge de línia, bueno, àrbitre auxiliar, i la figura del quart àrbitre, al futbol...
Que aquesta vegada havia quart àrbitre.
Sí. Haurien d'estar precisament per això, per dir-li a l'àrbitre, escolta, aquest impresentable, perquè l'entrenador del Yeclano se va comportar com un autèntic impresentable, s'està girant a l'altra banqueta, s'està girant a la grada, s'està girant... Que li digui als seus jugadors que perdin temps, escolta, nosaltres teníem el Pau Torres, que al minut 80 sempre tenia rampes. Vull dir, això és futbol, vale? Ja és la picaresca, i nosaltres, si anem a la Constitució i ens fotem 0-2, al minut 85 ja et dic
sí,
jo que té rampes hasta el Pereira a la grada.
Però això ho ha de controlar l'àrbitre.
Això és de control, però això ja, bueno, ja va fer girar 10 minuts. Sí, sí. Perfecte. A veure, l'auxiliar i el quart és el que li tenen que dir a l'àrbitre, ai... fot fora amb aquest tio perquè és que al final te provocarà un altercat d'ordre públic.
Que és el que va acabar passant.
Que és el que va acabar passant i que no estic justificant.
No, això ho diem sempre. Començava avui el programa, avui és el Dia Mundial de la figura de l'entrenador. I justament deia, dic, mira, sembla que ens vingui com en ell el dit, perquè de vegades, és a dir, ahir van caure, jo crec que 3-4 ampolles.
Dona igual.
Unes quantes més, sembla.
Sí? Dona igual.
I un encenedor.
Bueno, això de l'encenedor i tal. Vale, això estem parlant de 6 persones.
Sí, està clar.
6 o 3.
Dona igual. Val?
No, per això et dic, que al final és... Bueno, és que en Lleida hi ha 6 que no saben comportar-se.
Clar.
Perquè, clar, això de generalitzar és una cosa que fem sempre habitualment i que no hem de fer. Bé. Hi ha 6 individus que jo sempre vaig dir, i ja ho sabeu, aquí quan va haver el delegat de la Federació Catalana de Futbol li vaig dir clarament. És a dir, hi ha persones que no haurien d'entrar en un recinte esportiu de per vida. Parlava jo del futbol base en aquell moment. Els clubs els tenen identificats, els pares problemàtics. Jo crec que ja se'ls hauria de fer amb una base de dades, identificar-los, i ho sento, vostè no entra, el seu fill sí, i a nivell doncs, de camp d'esports o de Camp Nou, les persones que acabin identificant, que costa, però que si els acaben identificant...
No, es veu, és que aquest és el problema.
Doncs...
Jo crec que no està identificat.
Moltes investigacions, molt tal, però si la gent els està assenyalant, vull dir, a veure, sí, hi havia genteta, però tampoc no...
Ja.
Aleshores...
Però el que identifiquin, ho sento, vull dir, aquest se les endú totes. Multen el club, la pagues tu.
No, i a part, és que una de les frases que s'escoltaven amb aquesta baralla que havia d'aficionats era, hòstia, un dia que veniu i la lieu.
Sí, per això ho dic, per això deia.
Que són els famosos chaqueteros que parla la gent, sí, no? Sí, que a mi no m'agrada aquest terme, no? Però bueno.
No, que la gent vagi al futbol quan vulgui.
És cert que una de les coses que s'escoltaven es veu que era aquesta, no? Hòstia, per un dia que veniu la lieu.
Sí, sí.
Bueno, però vull dir, insisteixo, i que paguin i ja.
Que si hi ha gent que només hi va una vegada al camp d'esports, cap problema, però caram, escolta, sí. Crida tant com vulguis, donant suport del teu equip i ja està, i a partir d'aquí comporta't. És que sembla que anar als camps de futbol ens justifique certs comportaments verbals ja.
No, i a part hem de ser molt conscients de que, perquè jo per xarxes he vist gent intentant justificar que si el delegat ha fet teatre i tal. Anem a veure, senyor, és una ampolla de mig litre d'aigua.
No.
Es veu que està per la meitat segons fica l'acte. Amb el tap ficat.
No, si l'ensur i el cop és...
Des de la tribuna alta del camp d'esports, és que segons com te pots quedar allí,
Sí, sí. No, si això, si
vull dir, te toca malament.
Per això deia que...
Aleshores, compte,
És injustificable. Quan no toca ningú, si acaba tocant una persona, encara més. Vull dir, per això insisteixo, però al final estem parlant de 6 persones, saps? Que no parlem de més.
Sí, sí.
No parlem ni de 10.
Sí, sí.
Parlem
igual,
de 6 persones.
Igual, 6 que una.
Bueno, dit això, partit de tornada a tomba abierta, o no?
Partit de tornada, primer un infern.
Bueno, sí, un altre infern.
Perquè els guapos no seran tal del món.
Sí. Bueno, i ens ho van dir a Alacant, cosa que tampoc vaig acabar d'entendre.
El què?
Alacant, quan arriba l'autocar de Lleida, bueno, va ser tremendo.
Bueno, però és la pressió que t'han de ficar.
Però tornem a la pressió. Jo puc donar suport a Alacant, però...
Ahir acomiadem a Yeclano a l'autocar, amb a por ellos oé i puta Yecla.
Sí, clar, és que arriba un punt que ara és la roda.
Si tu estàs dient això, què vols fer?
A veure, és que clar, jo em fico a la pell del tio del Yeclano.
Sí, però pot
ser... Que sense entrar en ideologies polítiques... que és bastant diametralment opesada al gruix de l'afició del Lleida, però sense entrar en això, però que també és un factor, se troba que li tiren una ampolla al seu delegat,
sí.
Que després, puta Yecla, que a por ellos o pues, què vols?
Sí, això està clar.
Jo des d'aquí planyo als companys de mitjans de comunicació que aniran.
Sí.
Perquè al final, els del bus del Lleida, herois, jo entenc que estaran en un racó i estaran acordonats per la policia i tal, però jo planyo als companys dels mitjans de comunicació perquè, i ho dic per experiència, al final sempre som els que paguem els plats trencats en aquestes situacions.
Sí, que al final dius, escolta, que jo vinc aquí a treballar, a informar i prou, no? Bueno, això és el que va passar esportivament 0-1, és un mal resultat, però és un resultat no definitiu, s'ha d'anar a... no empatar, s'ha d'anar a guanyar, de 2 de diferència, i a partir d'aquí, doncs, endavant. La resta d'equips del nostre grup no li ha anat gaire millor la cosa.
Només el Sant Andreu li ha anat bé.
Ha guanyat a casa 2-0, l'Europa ha perdut.
Europa 2-0, però a Badalona és 1-0.
Sí, però...
L'Europa tenia un partit complicat.
Però vull dir que...
Jo el vaig estar veient i aquella canalla jugué.
Que els ha tocat...
El que passa és que al camp de l'Europa, aquesta canalla...
Clar. Ja veurem què passarà si li sent d'entrenar a la Polco.
Exacte, cuidao.
Escolta, que ens hem quedat pràcticament sense temps, 2 minuts per arribar a les 2, lo del Força Lleida, ara que no es trenqui la ratxa, però jo crec que s'afronta el playoff amb moltes garanties i sobretot amb molt optimisme,
Molt optimisme, sí. Moltes garanties. Bueno, hem guanyat 7 partits més que l'Alacant. Però jo rebaixaré una mica l'eufòria i a mi els dos últims partits no m'ha agradat.
No?
Guanyar tan fàcil, perquè clar, Càceres ja ho tenia tot fet i Menorca també.
Però amb 35 punts és...
Sí, clar, som... jo hauria preferit que aquests dos últims partits...
Més lluitats.
Exacte, exacte, perquè guanyar tan fàcil i passar de sempre primera vegada i ve dos dies consecutius te pot portar a pensar coses que, i com diu molt bé el Gerard Encuentra, els playoffs són una altra competició.
Sí, sí, és un altre rotllo, això està clar.
I el primer partit
el primer és clau, s'ha de guanyar.
És clau. L'any de Càceres, a falta d'un 30 estem fosos i és el triple de Schneider el que ens fica... I llavors ja canvi tot això, anem a 5... I l'any passat, el primer Valladolid, estem 36 minuts manant, ens foten un 9-2 i perdem el primer i canvia l'eliminatòria. Aleshores, bueno, és favorit, són favorits, no ens hem d'amagar, però sí, sí, siguem conscients de que no és fàcil.
El primer s'ha de guanyar, juga a casa, s'han aconseguit modificar les dates.
Divendres i diumenge.
Divendres i diumenge, i a partir d'aquí doncs, que el públic ajudi tant com pugui.
Amb seny.
Amb seny. Al Barris Nord, al Camp d'Esports, on sigui, amb seny, sí, sisplau. Escolta, 10 segons, Marc Márquez. Arribat, eh?
Amb la moto del 2023 se va petar el campió del món, sí, del 23, que va amb moto 24.
Sí, 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 sí.
Bueno, diuen, ha tornat.
I gaudeix, eh?
Jo és que crec que no ha marxat, el que passa que no tenia moto.
Evidentment.
Ahir a la imatge del tio quan passa la línia, sí, d'arribada, que primer es pega el pit i després senyala la moto.
Claro.
Dient, no, tinc moto. Sí, sí, i és de l'any passat.
I és de l'any passat. Sí. Xavi Pérez, Albert Escuer, escolta, com sempre un plaer, gràcies per acompanyar-nos, que tingueu bona setmana.
Igualment, merci.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2, demà hi tornem a les 12:20, com sempre, des de Lleida, que acabis de passar bon dilluns. Ara la Pilar García Muñiz, des de Barcelona, ens posa el dia.